La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 17 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que ofereix el millor del millor del millor de la cultura catalana.
Home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents.
Gràcies, president. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amano, José.
La Caravana, amb Joan Trillas.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui aquesta secció us planteja una pregunta molt clara. Quantes vegades heu agafat una trucada amb contingut brossa? És a dir, parlant clar, quantes vegades heu respost a una trucada spam? Doncs si sou dels que heu dit sí, quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico com fer perquè no us torni a passar mai més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia descobrirem l'opinió de la gent del carrer pel que fa a l'última novetat de TikTok, la reina actual de les aplicacions, que ja es pot posar en català. També parlarem de la creació de contingut en català i de l'odi que rep la llengua a les xarxes amb la nostra experta del dia, Valentina Planes, filòloga, correctora i co-creadora de La Incorrecta, un projecte que treballa pel català des del 2016.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Per això, un dilluns més ens visitarà el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer per tal d'analitzar alguns dels temes més rellevants, com la campanya de la renda, el nou projecte polític de Yolanda Díaz, la llei d'habitatge o l'acord de claredat del govern de la Generalitat.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Al·lèrgiques al polen, una girl band nascuda el 2019 al barri de Gràcia de Barcelona i que en poc temps s'ha consolidat entre les tendències musicals del territori amb els seus temes indie-pop de caràcter festiu alhora que nostàlgic. Amb elles parlarem de la seva proposta musical i del seu futur com a banda.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que, com sempre, ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà avui de filosofia i la postmodernitat i amb la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boronkova ens seguirà parlant amb el seu estil desenfadat de música clàssica i de personatges tan importants com Johann Sebastian Bach.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda i per començar el programa, com sempre, li preguntem tots plegats a l'Andreu González a qui has estalquejat avui.
Doncs avui he estalquejat a les al·lèrgiques al polen i avui no és un 2x1 ni un 3x2, sinó que anem de rebaixes, de moltes rebaixes, perquè és un 6x1.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Primer de tot, avui a la redacció es parlava de si sonaven a les Macedònia. La veritat és que podria ser-ho perfectament, sí. Però amb el tipus d'estil de les seves publicacions i sobretot amb l'estil de lletra de la portada del single L'Estrella del Pop, que van penjar el 10 de març, sembla Hannah Montana les seves primeres temporades. Però també a la tipografia que feien servir a la revista Pop, que, perdoneu que us digui, jo n'era un fan complet. I també podríem parlar del tema estil retalls de lletres, molt vintage, i que fan servir amb recurrència a les seves publicacions. Dit això, m'agrada molt perquè no tot són fotografies professionals. Algunes sí, d'altres com, per exemple, gravant singles o tocant la guitarra a l'intempèrie, doncs no. I això ja sabeu que a mi m'agrada perquè dona vida i molt al perfil. Això sí, em quedo amb la fotografia que van penjar el 14 de març fent referència al videoclip d'una de les seves cançons d'aquest disc, on apareixen totes sis amb ulleres i outfits que els podríem classificar de raveros. I si he de dir alguna cosa més, cap és dolenta, la veritat. Jo he tingut la sort de veure-les en directe i us he de dir que el que transmeten quan estan totes sis a l'escenari és or. Es nota que són amigues, que ho disfruten i, per si no havia quedat clar, també les aprovo perquè són reivindicatives en el tema de la cultura i el feminisme.
No tenen cap foto amb peus?
No, 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 no. Mira.
Punt a favor, també, eh?
Exactament.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui, com us vaig avançar el divendres, us vinc a parlar de les mànigues, aquelles amigues que sempre ens visiten quan fa fred i que ens ajuden a no tenir-ne, però que quan arriba la primavera, doncs comencen a fer allò que en diem una mica de nosa, o si més no, comencen a ser prescindibles. I jo, de veritat, no és que sàpigui exactament el que és l'armari d'entretemps. Em pensava que era la dessuadora, però crec que vaig ben errat. I el que us volia dir és que no puc parar de jugar amb elles, amb les mànigues, perquè si ara amago la mà, ara la trec, després arremango una màniga, després l'altra... Com ara estàs fent tu, Joan Trias, mira amb que, la teva camisa.
Mira que raro, eh?
Jugar, sí, sí.
Què odies avui?
Doncs mireu, em fa una rabieta aquelles sèries que no s'acaben mai dels mais. Per exemple, Stranger Things.
Sí.
Que en una temporada n'haguessin tingut prou.
No, perquè tu diguis.
I perdoneu els fans de Stranger Things. Ah. Però llavors en fan fins a 4 temporades perquè van allargant aquella cosa... Més no podem.
Crec que n'ha de sortir una altra o una
sí,
pel·lícula.
Sí,
o no
la
sé
quarta,
què van dir,
sí. Després ara també fan uns dibuixos animats d'estranger... En fi. Quines ganes de tenir diners i molts diners quan una cosa funciona, eh? A mi això ja em cansa. Sí.
Estirant el xiclet.
Exacte.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, estic una mica viciat als vídeos de l'Instagram de gossets que la gent se'ls troba abandonats i es veu com l'acullen i passen els anys. I no hi ha cosa, crec, que més maca de veure això, la veritat. O sigui, són aquests vídeos que et fan creure amb la bona fe que té la gent encara.
Propòsit vell?
Doncs he de fer-me un pressupost bastant detallat i diria que ja el tinc més o menys de les meves vacances d'estiu. Bitllets de tren, de bus, d'avió, una aproximació dels àpats i per comprar souvenirs. I he de dir que els vídeos de l'Instagram t'ajuden bastant en aquest sentit, perquè et diuen més o menys et gastaràs per àpat en aquest país uns 8 euros.
Ah, això.
Sí, sí, sí.
La Maricondo dels viatges.
Exacte, sí, sí.
Propòsit nou?
Doncs començar a mirar llibres per saber quin regalar per Sant Jordi, perquè, clar... Ja hem entrat en el compte enrere de Sant Jordi.
Déu-n'hi-do les novetats que hi ha aquest any, eh?
Sí, sí, i pensem molt en preparar viatges i totes aquestes coses, però amb les coses importants i que s'hi han de pensar de dues o tres vegades fins i tot, doncs ho deixem pel final i crec que, clar, a l'hora de regalar un llibre, doncs has de pensar molt bé en què li pot agradar a l'altra persona. Llavors...
Em deixes afegir una cosa al teu propòsit? Un propòsit general, eh?
Uh-huh.
Homes de Catalunya, no em sigueu ratetes. Regaleu rosa i regaleu llibre.
Ah, sí, clar, les dues coses, òbviament.
Xocolata. També?
Molt bé, Núria.
Posem el pack.
Les tres coses, increïble.
Ara, sí. Doncs ja està. Regaleu les tres coses i a la saca que diu aquell. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de preguntar-li a la Núria Ros què ens explica avui a la cara B.
A veure, doncs avui la cara B comença així, va.
Uf, que odiós això, eh?
Molt, eh?
Sí.
I no és l'alarma.
No.
Que encara seria pitjor,
eh? És la trucada.
A veure, abans de res, que els nostres oients no pateixin ni s'espantin perquè cap membre de l'equip de la caravana s'ha deixat el mòbil en soroll. Només faltaria.
Ara.
Estem treballant, hem de ser professionals, eh? Bàsicament això que us acabo de posar, que és un efecte sonor, l'expert aquí, doncs m'ha servit per contextualitzar la primera notícia. I abans d'anar al tema, doncs vull fer-vos la pregunta, com sempre, pels oients i també per vosaltres. Atenció a la pregunta, és molt important. Alguna vegada us ha trucat un número que evidentment no teníeu guardat prèviament i heu dubtat de si respondre o no? No, perquè us pensàveu que el número en qüestió que us trucava era spam, és a dir,
sí,
brossa?
Sí,
oh, i tant.
Moltes vegades.
I l'heu arribat a agafar?
També.
O...
Sí.
Jo sempre els agafo. És el problema del
normalment
productor.
Normalment l'agafo.
Jo amb la insistència. Si insisteixen és...
Doncs malament, eh? A veure, pels que hagueu dit sí, m'atreviria a dir que tothom li ha passat alguna vegada.
Sí.
Doncs quedeu-vos, perquè aquesta notícia és vostra, perquè avui us explicaré com podeu identificar si les trucades que rebeu d'un número que no teniu guardat són spam o no. Us sembla bé?
Bona aquesta.
Sí. Perfecte.
Llavors, l'Andreu, és molt cert el que deia, eh? Perquè els productors...
Clar, han d'estar pendents del telèfon.
Estigues molt atent a la notícia perquè pot ser que et serveixi, val? El primer consell que donen els experts en aquests casos és que sempre, els sempres, evitem tornar a trucar aquest número. És a dir, el número sospitós d'espam no el truquem.
Val?
Perquè, atenció, existeixen estafes basades en aquesta pràctica. És a dir, et truquen, dubtes de si agafar la trucada o no, finalment no l'agafes,
sí,
un gran encert, però després tu repenses i dius, ostres, i si és important, què? I truques aquest número. Error.
No, eh?
Ja està.
No ho hem de fer mai, això, eh?
Perquè és el que us deia fa un moment, aquestes estafes consisteixen precisament en això, en que tu tornis a trucar. Per tant, primer consell, si el voleu seguir, no retornem trucades, no ens arrisquem. Queda clar?
Claríssim, l'únic que jo ho he fet, eh?
Clar, sí, bueno, per això fem la notícia avui, perquè no ho torneu a fer. Val? Més cosetes que heu de saber. En aquest cas, en el cas dels mòbils més nous d'Android, és a dir, sense dir marques, eh? Samsung, com es diu? Xiaomi, Huawei i companyia. Val? Que sapigueu que hi ha una aplicació preinstal·lada al mateix telèfon, al mateix mòbil, que t'avisa a través d'un missatge quan creu que una trucada és spam abans de que tu mateix agafis el telèfon. També hi ha l'opció que la mateixa aplicació et penja directament la trucada.
Bona.
Jo, sincerament, no ho sabia això i em sembla molt bé.
Sí, jo sí que ho sabia. Perquè la meva mare ho té.
I mira, la teva mare no és víctima de cap...
Bajo sospecha de spam.
Exacte. Repeteixo que aquesta aplicació, per exemple, la meva àvia, que té un dispositiu Android, ve preinstal·lada. Per tant, iaia, no cal que te la descarreguis, que ja la tindré tota la tarda intentant-ho. Val? Clar, i ara direu, i això l'iPhone no ho té, perquè l'iPhone predomina tothom. Doncs no, alguna cosa dolenta havia de tenir, també us ho dic, però en aquest cas, segons asseguren els experts, no hi ha una aplicació en el mateix dispositiu que bloquegi, com fa l'Android, automàticament els números d'espam. Això sí, des del mateix iPhone sí que pots excloure totes les trucades de números desconeguts des de la configuració del mateix telèfon mòbil, però clar, no és gaire la solució, perquè si l'Andreu mateix ho fa, doncs clar, ja no rebrà trucada de ningú. Val? Més solucions perquè les trucades spam no t'amarguin la vida, perquè amarguen la vida, eh? Almenys a mi sí. Doncs més enllà de les aplicacions específiques que existeixen per descobrir-ho, perquè n'hi ha moltíssimes, doncs ens hem de centrar en l'origen d'aquests números que ens truquen. Una solució senzilla i gratuïta seria anar al buscador Google de tota la vida, copiar directament el número de telèfon en qüestió i enganxar-lo al creador, a veure si tenim el cercador, volia dir, a veure si tenim sort i està registrat en algun directori, perquè moltes vegades aquests números hi són.
Jo ho faig.
Sí, jo també.
Sí. Clar, si no us convenç, també podeu utilitzar Google Maps. Ah. Aquesta no la sabíem, eh?
No.
És molt bona.
No.
Clar, en aquest cas heu de saber que el Google Maps és tot un repositori de números de telèfon, per exemple, de negocis, que per si no n'hi hagués prou n'ensenyen la ubicació detalladament. Per tant, tu pots descobrir des d'on t'estan trucant.
Bona.
Això sí, sempre i quan estiguin registrats en el buscador geogràfic. Si no estan a Google Maps, no tindrem sort. I ja per acabar, però no menys important, és molt important també guardar a la vostra memòria el nom ListaSpam. ListaSpam, repeteixo.
Bueno.
Busqueu aquest nom al Google. I és un servei gratuït on no fa falta que et registris, és a dir, pots utilitzar directament, i allà pots buscar a qui pertanyen els números de telèfon que et truquen. És a dir, ja no et busca directament l'empresa, sinó la persona en qüestió que t'està trucant. Això és una grandíssima opció,
Una
meravella. Recordo, per qui li interessi, ListaSpam, Lista i Spam, tot junt. La vostra solució perquè mai més us colin publicitat a les trucades, perquè fa molta mandreta.
Està molt bé, això.
I ja està, fins aquí. Espero que us hagi servit i que cada vegada que us truquin doncs, intenteu no caure la trampa i ja està. Us he colat una secció de lifestyle, sense dir-ho.
I m'agrada molt.
Sí.
M'agrada molt. Més cosetes.
Va, que en un dia com el d'avui també us porto una d'aquelles notícies surrealistes, d'aquelles que ens agraden i que dius, mai em passarà. Doncs us pot passar. Així que atenció, val? Atenció al titular. Un jutge dona la raó a un restaurant de Sant Sebastià i cobra, atenció, 510 euros a uns clients per no anul·lar una reserva.
Déu-n'hi-do.
Que cara.
És, 510.
Que cara ha sortit l'anul·lació.
Sí.
A veure, abans de res, pregunteta. Qui ha dit que els hi ha sortit molt?
Ja.
El restaurant.
Ah, el restaurant, és evident.
Sí, home, perquè és una vergonya, perquè hi ha gent que fa això, que a l'últim moment diuen no.
No, però és que aquí no han anul·lat, no han arribat a dir no. No s'hi han presentat.
Per això que...
Ostres, però 510 euros...
Bé, hem de posar context. Abans de res sí que m'agradaria saber si heu fet mai aquesta de trucar a un restaurant, fer la reserva, i llavors no podeu anar-hi, no anul·leu. Perquè això és molt lleig,
Sí, a mi sí que ho ha passat, Fins i tot m'he equivocat de ciutat. El restaurant té el mateix nom, a una ciutat que a una altra, i jo anava a fora i, mira, vaig haver de trucar dient, escolta, m'he equivocat de ciutat.
Ah, però vas trucar.
No, és que em sap greu si no deixar-ho.
Per exemple, que vols anar a sopar a Barcelona el diumenge, que és el dia de Sant Jordi, i finalment no t'hi presentes i no avises de que no hi aniràs.
No, jo sempre aviso.
Fatal.
Em sento fatal.
Doncs, si algú ha fet que no ho faci més, això és el primer que s'ha de dir, perquè fa anar molt malament. I tal com us deia, el País Basc, un jutge ha donat la raó a un restaurant de Sant Sebastià, concretament, que va cobrar 510 euros a uns clients per no presentar-se al sopar i no haver anul·lat abans la reserva. A tot això, heu de saber que el restaurant protagonista de la notícia no és un restaurant qualsevol. Val, es tracta del restaurant Amèlia, del xef Paulo Airaudo, que, atenció, té dues estrelles Michelin i disposa d'una clàusula de cancel·lació. Sempre s'ha de posar context a les coses. En aquest cas, els clients van denunciar el cas a la justícia, ja que no estaven d'acord amb la penalització que els hi van imposar. Però, com us deia, el Tribunal de Primera Instància de Sant Sebastià ha donat la raó al restaurant, val? Per si voleu saber-ne més, el director del restaurant, Xavier de la Massa, ha explicat a la televisió basca que el client en qüestió, el que va endarrerir la reserva, ho van redarrir, és a dir, va anul·lar la reserva que tenia al mateix hotel, perquè aquest restaurant té un hotel, però no ho va fer el restaurant i ell, el director, considera que cobrar-lo 510 euros doncs no va ser abusiu. A més, ha dit que el restaurant va oferir als clients una altra data, però que no es van posar d'acord i que no cancel·lar una reserva els suposa pèrdues. No és cap descobriment, ja que va assegurar tenir peixos, mariscos i verdures que, si no es preparen per al dia, al comensal, doncs no es reutilitzen i en suposen pèrdues. Per això el director d'aquest mateix restaurant ha fet una crida a tots els restaurants a endurir les polítiques de cancel·lació. Què us sembla? A mi molt bé, eh?
Mira, em sembla bé, i he anat a algun restaurant d'aquests que, sí, que ho tenen, que si no anules amb una certa antelació et cobren igual el menú, tu.
És que em sembla molt bé.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
No hi ha debat.
Hi ha gent amb molta barra, tu.
I si poses la targeta, tampoc no cal ser molt intel·ligent, no? Si no hi vas, t'ho cobraran alguna cosa, segur.
A veure, al ser un restaurant de dues estrelles Michelin, la persona qui devia anar malament de
diners. Calés, no anava.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Juanes. El que acabem d'escoltar és un tastet d'Ojalá, el nou single del cantautor colombià, que formarà part del seu nou àlbum Vida Quotidiana, que veurà la llum el proper 19 de maig. Juanes, guanyador de 27 Grammys i Latin Grammys, ha assegurat que aquest és un single el que estima profundament per la seva energia i perquè la història que ens explica li pot passar qualsevol. En aquest cas, Ojalá ens parla del moment en el que coneixes algú de qui t'enamores profundament, però que no pots tenir a la teva vida perquè aquesta persona en qüestió ja té la seva i tu tens la teva. Així doncs, avui em despedeixo amb la lletra d'aquest nou single de Juanes, d'aquest Ojalá. A veure si us agrada i ens retrobem demà amb més carrer.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Lo que sea, déjame saber que yo a ti te lo haré.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Divuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui la pregunta del dia...
Has vist que m'has fet tornar la veu una miqueta?
De mica en mica.
Encara no per cantar, però...
Encara no, és massa aviat.
Sí.
És massa aviat. Però, Joan, avui la pregunta del dia. Encetem un nou tema que genera molta polèmica a les xarxes socials.
Sí.
L'ús del català a la creació de contingut.
Molt.
I, per tant, volem saber què opina la gent d'una de les últimes novetats de la reina de les aplicacions, que és TikTok, on ja s'hi pot configurar el català com a llengua.
Està molt bé.
Què et sembla, Joan?
Perfecte.
Sí?
Sí.
És que, clar, des de casa no ho veieu, però el Joan m'està imitant, perquè jo quan locuto, no, faig...
És molt gestual.
Exacte.
Sí.
Però perquè surt la veu millor,
exacte,
val? I llavors em fa gràcia perquè, clar, ara doncs, no para d'imitar-me. Doncs sí, la plataforma de vídeos curts ja incorpora el català a la interfície, per tant, Android i iOS també és disponible, no?, aquesta opció,
sí,
des de divendres passat. I nosaltres volem saber què opina la gent del carrer de tot plegat, Joan, perquè som així, ens agrada saber el ara, què pensa la
sempre
gent del carrer. Per tant, hem preguntat a la gent: 1, què opinen Dos, si tenen el telèfon en català o en un altre idioma...
Bona.
Que això seria com... Ets coherent amb el que estàs explicant o no? En tercer lloc, què opinen de la creació de contingut en català, perquè hem aprofitat la vinentesa, no? I després, en quart lloc, què en pensen de l'odi que rep la llengua a les xarxes socials? Perquè sí, no és cap misteri. El català, sobretot la creació de contingut en català, genera molt odi.
Sí, una polèmica, com a mínim.
Sí, però perquè molta gent està en contra, ai, i etcètera, etcètera, no? Doncs tenim un tou de preguntes i de qualitat, com sempre, i en parlarem al final de tot amb la nostra experta del dia, però abans volem saber què opina la gent de la nova possibilitat d'usar el català com un idioma principal a TikTok. Escoltem-ho.
És un avenç, no?, per la llengua catalana, al final. És una aplicació que té tants milions d'usuaris i el català arriba a tantes persones, és un avenç, al final, no?
Doncs molt bé, sí? La veritat, perquè el TikTok és una xarxa social que fan servir sobretot molt als joves i el fet de que ho posin en català, doncs, és molt bo per la llengua.
Home, doncs que està de puta mare. Bueno, és una forma de que no es perdi la llengua, saps? Vull dir que s'ha d'activar i, a més, si els joves cada cop van utilitzant més aplicacions i tal, doncs millor que estiguin en català.
Una xarxa així com Trendy, que l'utilitza la gent, doncs és una bona senyal i una bona oportunitat pel català, també.
Ah, perfecte, estupendo. Però, vamos, sí? superestupendo. Ja tocava, no? També és una llengua.
Ah, bé, vaig sentir-ne algú parlar i em sembla fenomenal. Clar, els subtítols i tot ja era necessari, la veu. Ja tocava.
Sí, toca en català. No ho sabia.
A preguntes de qualitat, respostes de qualitat. Tot molt trendy.
Estupendo, superestupendo, sí. Sí. Genial, ja tocava, eh? I altres assumptes que hem hagut de censurar una miqueta, eh? Ara, com us anunciava al principi, cal saber si els i les participants d'avui, sí, tenen els seus dispositius en català o en castellà.
Bona aquesta, tu, que el té en català o en castellà?
Català.
Català, eh?
Tu?
Jo el tenia en català, fins fa ben poc, de fet, i ara el tinc en castellà, no, el telèfon, Joan, mòbil, perquè si no en català, com que totes les aplicacions no hi són... Et comencen a sortir coses en anglès.
En anglès, sí. És una de les coses que s'ha d'anar solucionant i per això és important parlar-ho, no?, ara, en moments com aquests. Escoltem, doncs, si la gent té el dispositiu en català o en castellà.
Tu tens el mòbil en català?
Sí.
Sí, a l'opció la tries, eh?
Sí.
Català, sempre.
Jo en castellà.
Tinc el mòbil en català i algunes aplicacions en anglès. En castellà no hi ha res, de fet. Teclat també en els tres idiomes i tot.
Tinc el mòbil en català perquè és la meva llengua.
Jo el telèfon el tinc en català. És el meu idioma i m'agrada tenir-lo en català.
Majoria en català, eh?
Breu resum, tots en català, menys un en castellà. I ara cal saber què opina la gent de la creació de contingut en català. Ens endinsem en aquest món i preguntem, creuen que és important? Escoltem-ho.
Home, crec que està molt bé, però sí que tenen una certa dificultat, ja que jo no sabria dir ninguna persona que crea català a nivell de persones que creen contingut, no tenen tanta repercussió.
Crec que s'ha de crear contingut en català, no s'ha d'anar perdent, i és més, ens hem d'anar acostumant a això, perquè no es perdi la llengua.
Que hi ha poca. Hi ha molta gent que no fa contingut en català pel por a que no sigui famosa, perquè com no hi ha tanta gent que l'entengui...
Que, joder, que ja tocava. També? Que també és molt necessari i sí, que millor, que s'ha de donar més visibilitat.
Doncs que em sembla molt bé, perquè va haver-hi un temps que era com tot el contingut de la xarxa sempre havia de ser en castellà i fet en castellà, i realment el català és una llengua que també entén molta gent, llavors també està bé crear contingut en català, igual que amb les pel·lícules i tot això. O sigui, sempre està molt bé que es creï contingut en català i la gent més jove també pot agafar referències de català i això està molt bé.
És molt necessari realment que hi hagi gent que aposti per això, perquè si no, a poc a poc, si no feu una mica d'exercici tots de... Bueno, que a vegades, jo què sé, jo mateixa a vegades entro en un lloc i no sé per què començo a parlar en castellà així per defecte, i si no anem fent una mica l'esforç d'això, d'anar mantenint això, posar tots els continguts que es pugui a totes les aplicacions, pues serà una pena si s'acaba perdent.
La nostra llengua. El català d'antes. Està
total,
molt bé, això.
Sí. Dificultats afegides de crear contingut en català, doncs arribar a més públic, comentaven, eh? Crear en castellà permet arribar a més persones i, per tant, suposadament, a ser famós o famosa amb més possibilitats. Cosa que realment també m'agradaria dir. Si crees en català, estàs especificant molt el teu públic. És a dir, és una de les claus de l'èxit, no?, que et diuen que... Bé, és igual, ho deixo com una idea de realment estàs buscant el teu públic en concret, no? Vaja, jo ho deixo com a idea. Ara ens cal saber què opina la gent dels usuaris que critiquen aquests creadors per fer servir el català en els seus vídeos. Joan, tu què en penses d'això?
Jo que usi la gent la llengua que vulgui, escolta'm.
Doncs mira, el públic, la gent que ha participat avui, la gent del carrer, opina més o menys igual que tu. Escoltem-ho.
La gent es queixa de tot ara mateix. Estem en un moment que la gent es queixa de si portes una camisa negra, si portes una blanca, si la gent parla i si a tu no et fa... Et té que resbalar. Ja està.
La gent que la critica és com... És la mítica història de el saber no ocupa l'hogar, no? Pues llavors, per què hem de vetar que les coses es facin amb altres idiomes? No crec que sigui res dolent. Al contrari, positiu i necessari.
No miris el TikTok, a tomar por el culo. O sigui, tal qual. És que no. Si no vols mirar vídeos en TikTok, doncs li dones a no m'interessa i no cometis res. Què més et dona?
És que se'l poden fotre, però no sé què digui. O sigui, no el trobo el necessari. Ni el per què, la veritat. O sigui, que per què ho fan? O sigui, quin és el puto motiu? Estem parlant de llengua més. No entenc el raonament que els hi troben per fer-ho.
Jo crec que cap mena de hate, no? Que cadascú que crec que ho tingut amb la llengua que considera, com si la van crear en gallec, euskera i el que vulguin.
Que és molt absurd, perquè jo crec, primer de tot, que, per exemple, si parles en castellà pots entendre coses en català, perquè a mi, per exemple, a vegades em surten vídeos en gallec i dic, entenc coses, llavors jo crec que es pot entendre. I si no, tampoc et miraràs un vídeo en xino, perquè no l'entens. Doncs ja està, però hi ha gent que sí que entén el català i ja està bé que pugui gaudir de vídeos en la seva llengua, però jo li diria a aquesta gent doncs, que no miri els vídeos, perquè sigui català no serà de tirar hate.
Mira que és maco, que és dolç el català. La propera vegada, Nina, sortiràs amb micròfon i ampolla de Fairy.
Sí.
Eh?
No, avui ha sortit la part més visceral, podríem dir, dels nostres participants, però a mi ja m'agrada que es deixin anar.
Sí, sí, home,
totalment.
No,
ja ho censurarem després nosaltres. Ara sí, cal donar pas al...
El bonus track. No em vull saber.
El bonus track d'avui, Joan...
Puc dir que m'he aficionat tantíssim a aquesta cançó?
Oh, detall, ets
molt.
Els tiets.
M'agrada molt aquesta cançó.
Gran disc aquest.
Coti per Coti, diu, eh? Coti per Coti.
Correcte, sí, i recupera la sardana a les discoteques. Sí, sí, sí. Cosa molt interessant, també t'haig de dir. El bonus track d'avui, Joan, ens dona un punt de vista molt diferent, no? De dos nois que són de Madrid, amb D final, eh?
Amb D.
I escoltarem què
aquí
opinen...
Aquí ho diem amb T i allà ho diem amb Z. Aquí diem Madrid... No?
Madrid.
No, comúment aquí diem Madrid.
Però s'hauria de dir Madrid.
I allà diuen Madrid.
Sí, exacte, correcte. Per això hem d'escoltar què opinen de tot plegat. Vols sentir-ho, Joan?
I tant.
Vinga, va, som-hi.
Yo soy de Madrid. Bueno, sabes, yo lo veo bien. O sea, al fin y al cabo tú hablas catalán y lo quieres poner en catalán, lo pones en el idioma que tú quieras.
Supongo que al abarcar más idiomas las plataformas, pues llama a más gente, supongo, y a que tenga multilingüístico, ¿no? ¿Sabes? Así que...
No lo veo mal.
Claro.
¿No lo veis mal?
No.
¿Qué pensáis de la gente que crea contenido en catalán?
A ver, yo sinceramente veo que se cierra a lo mejor un poco las puertas a mucho mercado. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hace lo que quiera con su contenido, ¿sabes? Cada uno está en su derecho.
Y sí que es verdad que cuando tú te pones a visualizar algo en YouTube o en alguna plataforma y que esté en catalán, sí que es verdad que te puede echar un poco para atrás porque al fin y al cabo abarcas mucho más castellano de por sí que solo catalán. O sea, a mí por lo menos me echa un poco para atrás porque no entiendo nada, entonces cuando hablo en español me pongo a seguir viéndolo, ¿sabes?
Vale, ¿y qué opináis de la gente que lanza hate contra esas personas que crean contenido en catalán?
No lo veo mal, o sea, no lo veo mal, no lo veo bien, perdón. Pero, no sé, al fin y al cabo cada uno hace lo que quiere en ese sentido. Yo no soy de esa persona.
Cada persona puede hablar de como quiera o de su idioma, el que quiera. Al fin y al cabo, si te gusta ese contenido y te gusta que hablen catalán o en cualquier otro idioma, pues seguirás viendo, prácticamente.
Al fin y al cabo eres libre de elegir lo que ves y lo que no ves. O sea, entonces, en ese sentido, lo que una tontería.
Sí.
Si te quejas, es una tontería.
Perquè veieu que comúment són tot més estereotips que altra cosa, eh? Gent madrilenya defensant el català, escolta'm.
Exacte.
Està molt bé.
I nosaltres, que des d'aquí també el defensem, és la nostra llengua i cal cuidar-la. Joan, ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta d'avui. Ella és Valentina Planes, filòloga, correctora i cocreadora de La Incorrecta, un projecte que treballa pel català des del 2016. Molt bona tarda, Valentina.
Hola.
Abans de començar, Valentina, explica'ns una mica què és La Incorrecta i com ho vau crear.
La Incorrecta és un projecte que ha anat evolucionant, que inicialment volia ser una empresa de correcció, però actualment fem moltes coses, fem correcció, fem disseny gràfic, fem comunicació també, i això molta gent ens coneix per els nostres productes i també per les nostres publicacions, com el Parla de Collons o el Catalanament o ara el quadern que hem fet, que es diu Avui en Garut.
Valentina, de fet, a Instagram acumuleu més de 68.000 seguidors i seguidores. Ha donat els seus fruits, no?, podríem dir.
Sí. Sí, hem creat una comunitat, tenim la sort de tenir molta gent que estima el nostre projecte i el valora, i estem molt contentes d'això, sí.
Ara sí, Valentina, des del teu punt de vista, creus que és bo pel català que ja sigui una opció a TikTok?
Sí, és boníssim. Home, tan necessari com bo, no? Jo crec que mica en mica anem fent aquests petits avenços pel català, en realitat són molt grans per la llengua, i som molt pesats, els catalans, amb això, però al final ho anem aconseguint, no? A Spotify, ara TikTok, ara Instagram, a veure si també guanyem aquesta batalla.
Creus que anem tard, Valentina?
Anem tard, sí, anem tardíssim. Sí, amb tot. Sí, fa molts anys que els lingüistes ens diuen que ja revisen la situació aquesta d'emergència lingüística del català. Sí que és veritat que els últims 2-3 anys ens n'hem fet ressò, no? I els polítics sembla que han utilitzat tot això de l'indepte i del procés per assenyalar, no?, que la llengua estava molt malament, però ja ve d'abans, això. Ara fem campanyes, no? Estem intentant, entre tots plegats, salvar-la. Esperem que no sigui massa tard.
Valentina Planas, filòloga, correctora i co-creadora de La Incorrecta, un projecte que treballa pel català des del 2016. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i per respondre'ns la pregunta del dia. De fet, us convidem a vosaltres dues, no?, a que vingueu a explicar-nos tot el projecte de La Incorrecta des dels nostres estudis. I que, això, que vagi molt bé i fins aviat.
Perfecte, doncs convideu-nos, concretem el dia i aquí vindrem.
Estem en contacte, Valentina. Moltíssimes gràcies.
Perfecte.
31 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, moltes gràcies. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat, de seguida tornem amb motors engegats a la caravana i parlarem amb el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer del que està passant al món. Fins ara.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrió et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Tres minuts que passen de 3:45 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora saludem el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tot plegat per tal d'analitzar totes aquelles notícies, o bé que ja han passat, o bé que estem a l'espera de que passin en una setmana com aquesta. I comencem per una que ens toca a tots.
Ens toca a tots.
Sí o sí. Pom, 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 I feel so good. Come payday. L'home de negre, Johnny Cash.
Johnny Cash, que en aquesta cançó es queixava dels impostos, no? Deia, sí. Estic molt content quan arriba... quan arriba el salari, però llavors entren els impostos i se'n va el Chevrolet, se'n va la camisa nova, se'n va tot. I posem aquesta cançó perquè la setmana passada va començar la campanya de la renda per l'any passat, no? Del 2022.
Turiol, ets dels últims que la fa o dels primers que la fa?
Jo sóc de... Jo crec que sóc dels primers que demana l'esborrany i dels últims que el presenta.
Bona aquesta.
És a dir, per veure de quin mal he de morir ara. I llavors preparar-me fins a l'últim moment. Efectivament, ja podem demanar l'esborrany i saber, com a mi saber, si devem diners a l'Estat o és l'Estat qui ens els deu a nosaltres. Mm-hmm. De fet, fa molta il·lusió quan la declaració ens surt a retornar, però recordeu que això vol dir que hem estat avançant diners a l'administració pública durant l'any i que ens els torna sense interessos, eh?
Seria bé que fos amb interessos.
Exacte, seria un detall. D'aquesta campanya han aparegut algunes dades interessants, perquè sembla ser que la recaptació per IRPF ha augmentat més que mai, és a dir, la taxa d'augment més alta que mai, i això s'explica en part per l'augment de salaris impulsats per la inflació. Val? Recordeu que fa unes setmanes explicàvem que baixar la inflació comença a ser més complicat, entre d'altres perquè l'augment dels salaris als treballadors doncs, fomenten que es mantingui la inflació alta. Doncs aquí aquesta dada ho reforça. Que ningú s'espanti, si no ha notat un augment salarial aquest any, perquè això pot passar, no? La cosa no és generalitzada. De fet, és possible que l'augment de salari s'expliqui per contractes nous que es firmen i pels augments en sectors altament sindicats, no? És a dir, quan hi ha sectors amb sindicats que negocien bé els sous, com per exemple els treballadors de les administracions públiques, doncs aquests sí que tenen augments salarials.
Ara deies que ningú s'espanti. M'he quedat amb lo dels interessos, perquè, si no recordo malament, si l'Estat es demora en pagar-te el que et deu, aleshores sí que compten una sèrie d'interessos, eh?
Sí.
És una cosa així.
Sí, quan hi ha demores en els pagaments, quan hi ha, per exemple, expropiacions, no?, que l'Estat ha de compensar, i no, en alguns casos sí que hi ha interessos. I quan nosaltres demanem a l'Estat també li paguem uns interessos moltes vegades. Eh?
Mira tu que llestos ells.
Sí.
Ai, tots som hisenda, una mica.
Exacte, tots som hisenda.
Anem a la segona. La segona. Lo que se viene.
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Por eso vete.
Vete.
Y olvida mi nombre. Hem fet un petit karaoke aquí.
Hem fet un petit karaoke, per sort, amb els micros parats.
Sí,
perquè efectivament fa pràcticament dos anys i un dia que la política espanyola teòricament viu sense Pablo Iglesias.
Sí, senyor.
En actiu, com a mínim. I ahir la seva successora en el lideratge de la neoesquerra espanyola va entonar un bon vete recriminant-li el seu excessiu pes i poder dins de Podemos en aquesta entrevista.
Déu-n'hi-do com va rajar,
Molt dur. Va, és a dir... El to de l'entrevista és molt dur, no semblava un to conciliador per intentar arribar a un acord, sinó més aviat de marcar posicions diferenciades.
Està molt bé, perquè ahir vam veure Yolanda Díaz amb un to molt dur, però dient que estaria disposada a negociar i que això hauria de tirar endavant, i la resposta avui de Pablo Iglesias, que també ha estat contundent, però també s'ha vist doncs amb l'ímpetu de dir que sí, estan per la negociació. Tots dos estan per la negociació, però ja veurem.
Clar, els incentius per pactar són molt alts, no? Perquè la fragmentació del vot no els facilitaria la vida de cara a les eleccions.
De fet, si no erro, Oriol, diria que a Madrid ja han pactat.
Sí, hi ha alguns llocs que hi han pactat. Clar, hem de pensar que la plataforma Sumar és una operació que està sobretot enfocada per les generals, no per les autonòmiques i municipals que celebraran al maig, tot i que hi ha alguns pactes, de per exemple, Ada Colau, que donat suport a Yolanda Díaz, té Podemos al darrere, també, en la seva confluència. Per tant, com que és són uns partits amb molta tendència a la confluència i a presentar-se junts en diferents conteses, doncs jo crec que hi acabarà ben pacte. Sembla ser que les discrepàncies principals d'aquesta discussió són de caràcter orgànic, no? Mm-hmm. És que Podemos, com qualsevol partit constituït que ja existeix, es resisteix a dissoldre's en la plataforma de Díaz i reclama elements que semblen ser, pel que deia Yolanda Díaz, operatius, no? Posicions a les llistes, assessors, diners derivats de les subvencions, etc. Els aliats mediàtics de la Nova Esquerra estan carregant les tintes en contra Podemos, no? Per aquesta resistència a sumar, i al llarg dels propers mesos veurem si acaba havent-hi un acord o els electors d'Esquerra tindran dues opcions a les paperetes del Congrés i al Senat,
cosa que podria reforçar el PSOE i possiblement a l'oposició al govern actual.
Això t'anava a preguntar, Oriol, que, de fet, que es fragmenti encara més aquesta nova esquerra, diguem-ho així, fa que es torni a plantejar el bipartidisme, no? D'alguna manera?
Fomentaria el bipartidisme perquè davant de el merder, d'alguna manera, els votants d'esquerra es podrien optar pel PSOE, però és que, a més a més, els partits de les coalicions, la teoria diu que en les eleccions següents sempre perden vots a favor del gran, perquè uh-huh. l'elector diu, escolta, per votar el petit ja voto el gran, no? Si a més a més aquest petit...
De fet, això ja passa una mica a Ciudadanos, també, exacte, per la part dreta.
Exactament. Si a part d'aquest desgast que té ser el partit d'una coalició, resulta que presentes dividit en un sistema com l'espanyol, que té moltes províncies amb molta poca població, i per tant que els partits que estan en terceres i quartes posicions tenen dificultat per treure diputats, uh-huh. doncs això encara dificultarà més la possibilitat de que facin un bon resultat.
Veurem com evoluciona tot plegat en un nou partit, aquest de Sumar de Yolanda Díaz, que jo diria que de moment tampoc té grans noms al darrere.
No sembla que tingui... El gran nom és ella, no? És un partit molt del seu lideratge i aprofitar el seu carisma i la seva feina al Congrés.
Veurem com evoluciona tot plegat. Següent notícia, va.
És quan dormo qui veig clar foll d'una dolça metzina amb perles a cada mà visc el cor petxina, sóc la font del Comellà i el jazz de la salvatgina. Oh, la lluna que s'afina en morir caren enllà.
No sé si foll d'una dolça metzina, però hi ha hagut, o sembla ser, que hi ha hagut acord de claredat.
Bueno, exacte. El Papa Seid, no?, el poeta, hi veia clar dormint, i la majoria de l'independentisme no acaba de veure l'acord de claredat que impulsa el president Aragonès per intentar donar resposta a les incerteses estratègiques del moviment independentista. Sobretot després que la setmana passada ha transcendit el nom d'Astrid Barrio com una de les integrants de l'equip d'experts que ha d'impulsar els treballs sobre aquest acord de claredat.
Déu-n'hi-do el desplegament d'interpretacions que ha tingut el nom d'Astrid Barrio en aquest acord.
Se n'han fet moltes. Barrio ve de l'unionisme, diguéssim, mm-hmm. ve d'haver criticat molt tot el que va passar el 2017, haver criticat molt el referèndum, haver criticat molt els líders i haver criticat molt fins i tot la interpretació que es feia sobre els empresonaments i la repressió de l'Estat, i per tant és un nom que és polèmic i que Junts i la CUP doncs consideren que les seves opinions la inhabiliten per treballar en l'estratègia d'aconseguir que Catalunya exerceixi el dret a decidir.
Tu veus com una bona estratègia, Oriol, com a politòleg, eh? Parlo no, uh-huh. no com a opinions partidistes, com a uh-huh. politòleg en general. Tu veus una bona estratègia fer que els absolutament contraris als teus com a mínim te'ls apropes perquè s'acostin més a les teves posicions?
Clar, és a dir, si el plantejament és fer un referèndum, la debilitat que va tenir l'1 d'octubre, més que la seva il·legalitat, per entendre'ns, és la falta de... No vull dir falta de legitimitat, perquè és molt dur,
però... De consens.
La falta de consens per part de la resta de la població catalana. És a dir, el que és important d'un procediment de decisió democràtic no és tant si el resultat... És a dir, no és tant el resultat com el fet que el mecanisme pel qual s'arriba a un acord és acceptat per totes les parts. Uh-huh. I això a l'1 d'octubre no li va passar. Un proper referèndum, perquè Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació, hauria d'intentar resoldre aquesta debilitat de l'1 d'octubre, i és apel·lar al... si no el 100, el 80 o el 90% de la població de Catalunya. Llavors, acostar persones que en principi estan lluny del que va passar l'1 d'octubre per intentar definir un nou full de ruta per poder exercir el dret a l'autodeterminació, jo crec que és una bona notícia. I, de fet, els mateixos partits que ara ho critiquen abans del 2017, no? Aquests fitxatges que venien de posicions doncs, socialistes o de posicions no allunyades amb l'independentisme tradicional, eren viscuts com una victòria. Uh-huh. I, en canvi, ara... La pantalla del 2017 ha fet que hi hagi molta gent que digui, escolti'm, aquesta via no té recorregut i, per tant, això ho hem de fer els que estem a favor de la independència, perquè, si no, no arribarem enlloc.
Junts i la CUP, que també han tingut una dura crítica cap a aquest acord de claredat, també han estat contundents. No sé si també hi ha cert partidisme aquí, degut a que s'acosten aquestes eleccions municipals i, per tant...
Clar, és a dir, les eleccions... Aquest any, ho vam dir a principis d'any, aquest any tot el que passi estarà tacat d'electoralisme. Ara per les municipals, i quan haguem superat les municipals, ja de cara a les eleccions al Congrés. Per tant, és difícil que s'arribi a grans pactes de país i a grans pactes entre partits que estan uns al govern i els altres a l'oposició. I, a més, és veritat que hi ha un debat hi ha un debat estratègic en l'independentisme, i és que Junts i la CUP en principi defensen que el dret a l'autodeterminació ja l'hem exercit per la via de l'1 d'octubre, i Esquerra, en canvi, està en una posició més a dir això ho hem de tornar a fer perquè hem de poder parlar més gent, no?
Per cert, m'avanço una miqueta en el temps perquè m'avanço anant cap enrere, també. Ho dic perquè Pedro Sánchez, si recordem, ja fa uns mesos va donar per acabada aquesta taula de diàleg, i fa ben poc el president aragonès ha dit que la vol tornar a demanar.
Sí, crec que tot això també està molt afectat per les eleccions. A Pedro Sánchez veure's acostat a l'independentisme a una taula de diàleg, jo crec que no l'afavoreix especialment de cara a les contes electorals que té aquest any, i per tant és normal que també en la mateixa dinàmica sigui difícil que es pugui reunir aquesta taula abans de que s'hagi acabat aquest any, de fet.
Sí, s'està aprofitant, però, Pedro Sánchez, dels seus socis de govern des de fora, diguem, que serien Esquerra i Bildu, que li van votar a favor la llei de l'habitatge. En parlarem després, però...
Exacte, sí, però és veritat que la majoria del govern és sòlida en aquest sentit, malgrat que està mal avinguda, però és sòlida perquè l'alternativa és molt pitjor, i aquest és el gran drama que té el catalanisme i l'independentisme, i és que només té via de pacte i d'acord amb una dels dos, amb una de les dues grans famílies que governen Espanya, que és o la dreta o l'esquerra, no? Amb les seves diferents variants.
Deia que després parlarem d'aquesta llei de l'habitatge, abans, però parlem d'un tema també preocupant a casa nostra, la sequera. Que bona que és Rihanna, eh?
És molt bona.
I que dolenta que és la sequera.
I que dolenta que és la sequera, i quines perspectives més dantesques que sembla que faran que no haguem d'obrir malauradament el paraigua en els propers dies. Bueno, sembla que hi ha alguna certa pluja indicada pel cap de setmana per tocar una mica els nassos per Sant Jordi.
Exacte.
Just per tocar els nassos per Sant Jordi, però per no solucionar el problema, no? És el que tindrem. El fantasma de les restriccions d'aigua de consum domèstic, que és el que tindria probablement més impacte directe o visible per part dels ciutadans, es va materialitzant en l'horitzó, no? Mentre surten unes notícies terribles sobre l'estat de la xarxa de canonades del país. Sembla ser que el 24% de l'aigua potable a Catalunya s'escapa per canonades en mal estat.
Déu-n'hi-do.
I un percentatge important d'aquestes fuites està concentrat en dues grans avaries, una a l'Hospitalet i l'altra a Badalona. Tinc la sensació que a vegades som un país amb polítiques de cartó pedra, no?
Sí?
Destinem molts recursos a enderrocar estacions antigues, a posar panells a les estacions perquè siguin més maques, no? A fer les coses boniques, però en canvi dediquem pocs recursos a tot allò que no es veu. I és normal, no?, perquè té menys impacte i els ciutadans no ho detectem tant. Però veient com van Rodalies, per exemple, no?, que les inversions que s'han de fer a Rodalies són per canviar cables, i per tant són coses que no veiem als ciutadans, és molt més cridaner poder inaugurar una estació que un cable nou que no té rivet per
tallar. Jo sempre dic, Oriol, que als governs els hi falta, sovint no diré tots, però sovint els hi falta bones polítiques de comunicació. Perquè tu pots fer aquelles coses que no es veuen, però cal explicar-les, i cal explicar-les perquè la gent ho entengui.
Exacte. I això, bones polítiques de comunicació i menys ganes, i menys ganes fins i tot de protagonisme.
Perquè
hi ha un seguit de despesa pública, que ja ho és, però potser hauria de ser més, que hauria de ser no ser subjecte a una inauguració perquè és manteniment pur i dur, no? I potser llavors no estaríem perdent el 24% d'aigua potable.
Però vull dir, en màrqueting polític, si ens veiem en aquests paràmetres, jo crec que ven molt més arreglar aquestes canonades i dir que ja ho has fet perquè has malbarat aquest 24% de l'aigua potable a Catalunya, que no dir, o que algú busqui, que es perd aquest 24% de l'aigua potable a Catalunya i no s'ha fet res.
Exacte, sí, sí. I tenim, potser tenim polítiques comunicatives que també són mandroses, no? Perquè és molt més fàcil organitzar un acte d'inauguració que una roda de premsa explicant una cosa que és una mica més complexa, o inventar-se algun acte comunicatiu que pugui posar en valor una inversió d'aquestes. Llavors, és a dir, evidentment, que si hem de canviar els nostres hàbits individuals per contribuir a la lluita contra la sequera, ho farem, no? Però jo, com a mínim, no podré deixar de sentir-me una mica absurd sabent que a pocs quilòmetres de casa meva una canonada raja 2 litres d'aigua per segon mentre jo estic intentant guardar l'aigua de la dutxa mentre no s'escalfa, no? Mentre el calentador no l'ha escalfat.
Per exemple, o posar aquesta palanganeta a la dutxa,
exacte,
no? Mentre saps que a 10 o 15 quilòmetres hi ha un camp de golf que gasta aigua en quantitats.
Per exemple.
Coses que passen. Jo crec, i ho deixo, crec, no tinc cap idea de tot plegat, però que aquest estiu passarem malament amb les restriccions,
pinta que ho passarem malament. Recordeu el 2018, que van arribar vaixells amb aigua potable al port de Barcelona, no? Mm-hmm. És a dir, potser arribarem a veure escenes d'aquestes i la veritat és que farà patir. I a més, amb un altre tema en paral·lel que s'assuma a aquestes males polítiques de planificació, mm-hmm. que és tot el tema de la gestió forestal i dels incendis, no? Que també és d'aquelles coses que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, però que durant l'hivern haurien d'haver estat netejant els boscos i molt probablement aquest any tampoc s'haurà fet.
Senyor Joan de l'Hort, cap d'emergències a Catalunya, que sempre diu que els incendis s'apaguen quan no hi ha foc.
Exacte, s'apaguen a l'hivern.
S'apaguen a l'hivern. Sí, sí. Hem dit que parlaríem de la llei de l'habitatge, parlem de l'habitatge.
Lady's too rude, in my affair she likes to intrude. 5 o'clock in the morning, the landlady is peeping.
Hem dit mil vegades que hem de fer una llista de Spotify amb cançons com aquestes que...
L'hem de fer.
Sí, home, sí.
L'hem de fer. Aquesta cançó que es queixa de la propietària, en aquest cas, del pis on viu aquest senyor, no? Que diu que l'empipa a les 5 de la matinada. És una història domèstica divertida, tot i que el tema de l'habitatge és més greu, no? Sí. En aquest aspecte, la setmana passada es va anunciar un acord entre el govern, Esquerra i Bildu, no? Que han anunciat un acord per aprovar una llei de l'habitatge a nivell estatal que en regularà els preus, malgrat que hi ha advertiments d'economistes de totes les ideologies que detecten molts riscos a regular els preus. No? Uh-huh. A regular els preus de l'habitatge, o de fet de qualsevol producte o servei, pot acabar produint efectes indesitjats, diuen aquests economistes. No? En primer lloc, poden acabar reduint l'oferta i agreujar el problema de fons, o limitar, i aquest és un efecte menys evident, no? Però limitar el perfil de les persones que podran accedir a un pis de lloguer. Acaba passant que si un propietari no té la palanca del preu per poder-lo posar, es mirarà 3 o 4 vegades a qui està llogant aquest pis per assegurar-se que com a mínim els ingressos seran estables al llarg del temps, aquesta persona té una nòmina, té feina o té garanties, no? L'accés a l'habitatge és un repte que compartim amb la gran majoria de països del nostre entorn i que s'explica per una causa bàsica que és bàsica, però això no vol dir que sigui fàcil ni senzilla, que és el desajustament entre oferta i demanda, no? I és cert que aquest desajustament hi tenen un paper els grans actors del mercat immobiliari, que fan grans inversions, no? Els fons voltor, hi tenen un paper, però les dades desmenteixen els que diuen que l'únic problema és l'especulació i els malvats inversors internacionals, perquè, de fet, la majoria de pisos de lloguer a casa nostra estan en mans de petits tenidors. I quan dic petits tenidors, també em refereixo als que tenen 5 habitatges, encara que la nova llei s'entesti en equipar els particulars que viu de rendes amb un gran empresari del sector. És a dir, no és el mateix algú que té 5 pisos llogats a Barcelona...
Que algú que té 5 edificis.
Que algú que té 5 edificis, no? I, de fet, és una bona idea que les regulacions estableixin normes diferents per qui és un gran tenidor i per qui no. Però marcar els mateixos requeriments pel que el té 5 cap al quinter 500 acaba afavorint el quinter 500, perquè el quinter 500 segur que podrà fer front a les dificultats que li posarem legítimes Clar. Per operar en el mercat, no? Ha estat interessant també des d'un punt de vista polític, això, perquè la setmana passada es va anunciar el tema de la llei, el PSOE va regalar els micròfons a Esquerra i Bildu perquè ho anunciessin, però Pedro Sánchez tenia un nas amagat a la màniga i és que ahir va anunciar l'embolització de 50.000 habitatges de la Sareb per posar-los a disposició del lloguer social.
Que volia passar el 3% de l'habitatge social que té l'estat espanyol al 20%.
Ah, exacte, perquè això ho diem poc o ho diem molt, però potser ho podem dir fins i tot més, que el nivell d'habitatge, de lloguer, de protecció social que hi ha a Espanya està molt per sota de la mitjana europea en aquest aspecte. No? Diu que vol mobilitzar aquests 50.000 habitatges de la Sareb per posar-los al lloguer social, i aquesta sí que és una mesura que pot tenir impacte i pot tenir un efecte relativament poc negatiu, no, diguéssim, perquè és operant les mateixes normes del mercat i que probablement agrada més a la Natàlia Calviño, que és la vicepresidenta econòmica del govern i que sempre ha estat més contrari als temes de regulacions de preu. De totes maneres, empipa una mica saber que l'Estat fa molts anys que és el màxim accionista de la Sareb, no? I que aquesta mesura arribi a un mes d'unes eleccions també més per anunciar això que per resoldre el problema. No?
Ja, l'altre dia ho dèiem, ara la Sareb és pública, ara sí que poden fer incidència.
Aquesta incidència s'hagués pogut fer. Després és veritat que hi ha gent que està començant a analitzar dades i està dient que la Sareb té també una capacitat que 50.000 habitatges semblen molts, però en les zones tensionades, no? Que és on realment hi ha problemes de preu, no té tants habitatges la Sareb com per posar-los a disposició. Però, de totes maneres, benvinguts siguin aquests nous pisos. però ens podem lamentar que fins que no hi ha hagut unes eleccions a la porta no haguem mobilitzat tots aquests recursos.
54 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Jo crec que encara em dona temps de posar-te en un bon jardí. I t'ho dic perquè jo visc en una dicotomia, jo crec que hi viu bastanta gent, aquesta dicotomia. Com saps, estem fent alguns petits debats electorals, ara que s'acosten les municipals també per Barcelona. Aquestes darreres setmanes estem parlant sobre l'habitatge. I és una qüestió que aglutina habitatge i mobilitat. Tu has sentit parlar de que les famoses superilles encareixen l'habitatge de la zona, cosa que seria molt probable, no cal ser cap geni, per saber que això acabarà passant. Molta gent hi està en contra d'això, precisament perquè tensiona la zona en quant a preus de lloguer, però també és veritat que els que hi estan d'acord t'acaben dient, bé, per baixar el lloguer, què hem de fer? Hem de posar 5 carrils a la mateixa...
Clar.
És una dicotomia una mica bèstia. No hi ha camí al mig.
No, és veritat que és un... Per defensar les superilles, no?, o per atacar les superilles utilitzant el problema de l'augment de preus, la cosa l'has de portar a l'absurd. No, escolta'm, si al Raval no s'hi fessin actuacions... Si a la mina no s'hi fessin actuacions policials per reduir la inseguretat, tampoc pujarien els preus de l'habitatge. Però el que no pot fer una administració pública és plegar-se de braços plegats perquè, si millora una ciutat, augmentaran els preus. És a dir,
jo crec que la qüestió és la mobilitat.
Exacte, la qüestió és la mobilitat i millorar la ciutat i intentar que l'efecte de millora que pot tenir externalitats negatives, com són els augments de preus, intentar compensar-los d'alguna manera amb oferta pública d'habitatge, amb ajuts a qui ho necessiti, etc.
I m'agrada molt del que parlaràs finalment en aquesta secció, perquè aquest dia, ara t'ho explico, tindrem un especial.
Vull llegir-te sencer el 23 d'abril. Vull donar-te una rosa per sentir que les ànimes vibren al compàs. Celebrar que els teus ulls miren més enllà.
Efectivament, diumenge, Sant Jordi.
Sant Jordi. Jo ho diré, encara que estigui suadíssim, però és el dia més bonic de l'any.
Sí, home, i tant.
A mi m'agrada molt Sant Jordi.
Passejar per Barcelona.
I m'agrada dir-ho. Passejar per Barcelona, l'alegria de la gent al carrer...
No ets d'aquells que els molesta la massificació i tot això, eh?
Ara no.
Sí, una mica nanito grunyona, és una mica
no,
això, eh?
No, és a dir, a veure, si diumenge a les 5 de la tarda m'enganxes per la Rambla a Catalunya, allà al mig, potser la cara que faré serà més de nanito grunyon que d'enamorat de Sant Jordi. Però així, en general, diguéssim, em compensa l'alegria del dia. I a més és que a mi la gent m'agrada, i veure la gent pel carrer i veure alegria crec que és positiu. Per tant, visca Sant Jordi.
Que el matí de Sant Jordi, si no fas res, Oriol, que sàpigues que a Ràdio Estel estarem 3 programes seguits. Rambla Catalunya amb Consell de 100. No, ho he dit malament. Rosselló. Rambla Catalunya amb Rosselló. Fent ràdio des d'allà, a peu de carrer, Mercè Raga des del matí de Ràdio Estel, servidors des de la Caravana i Rafa Sanauja des de Camins. Ho farem una hora cadascun de programa. I al matí, això sí, tindrem Gerard Carrion, un expert en sardanes d'aquesta casa, que ens oferirà també sardanes en un dia tan especial com aquest. Ens deies, ets de celebrar molt Sant Jordi, eh?
Sí, sóc de celebrar-lo, sóc de viure'l, ja us passaré a veure el diumenge, doncs.
Abans la Núria li preguntàvem si era de llibre, de rosa, de les dues coses, i ens deia no, jo sóc de llibre, de rosa i de xocolata, a més.
Mira. M'ha agradat.
T'ha donat idea, eh?
M'ha agradat aquesta. Bona. La incorporaré.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer que vinguis a la caravana i ens ho expliquis tot plegat, que vagi molt bé i bona dia de Sant Jordi.
Igualment.
Sento la meva veu i el cel s'amore, sento